Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'Iran continua atacant infraestructures energètiques a l'Orient Mitjà i els estats del Golf anuncien que hi respondran amb contundència si continua amenaçant les seves instal·lacions de petroli i gas. Els míssils de l'Iran han causat danys materials aquest dijous a la principal refineria d'Israel, al port de Haifa. Mentrestant, Qatar diu que l'atac de dimecres contra la seva principal refineria de gas, Liquat, afectarà el 17% de les seves exportacions i costarà 5 anys de reparar. El primer ministre qatarià, Mohamed Al-Thani, diu que tindrà greus repercussions per a l'economia del món.
Gràcies a Déu, no hi ha hagut víctimes i tothom hi està treballant. Un equip està avaluant actualment els danys, però aquest atac té importants repercussions per al subministrament energètic mundial.
Una desena de països àrabs ja han advertit a l'Iran que, si continuen els atacs, també tindran una resposta militar. Repassem ara altres informacions en format més breu. El govern espanyol aprovarà aquest divendres un paquet de mesures fiscals per contrarrestar els efectes en els preus de la guerra a l'Orient Mitjà. Una de les mesures que s'han fet públiques és eliminar temporalment l'impost especial sobre l'electricitat, cosa que abaratirà el rebut de la llum. Els sindicats d'educació posen punt final a la vaga aquest divendres amb una aturada unitària a tot Catalunya que preveuen que serà històrica. Hi haurà talls de carreteres a primera hora del matí i una manifestació al migdia a Barcelona que acabarà al Parlament de Catalunya. Aquest dijous la vaga ha tingut un seguiment del 70% segons els sindicats i un 34% segons Educació. Els metges també continuaran la vaga aquest divendres per reclamar millores laborals, un conveni propi i la fi de les guàrdies de 24 hores. Els sanitaris estan convocats a una manifestació a Barcelona que culminarà al Parlament, on coincidiran amb el col·lectiu docent. Pel que fa al seguiment de l'aturada d'aquest dijous, el Departament de Salut l'ha situat en un 5%, mentre que el Sindicat de Metges de Catalunya ha assegurat que ha superat el 30%. I l'escriptor i poeta mallorquí Biel Mesquida guanya el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium per ser un creador verbal que ha desenvolupat tots els gèneres. En el discurs d'agraïment, l'autor ha dit que el català viu en una situació d'emergència i un ofec premeditat des de les institucions. Bones notícies per als amants dels videojocs. Neix Saga, Barcelona Game Fest, un gran saló dedicat a aquest entreteniment digital. Sorgeix de la fusió dels tres salons diferents que es feien fins ara. El nou format serà el més gran de l'estat espanyol i suposarà un pas endavant per a la internalització de la indústria. Sentim el seu coordinador, Carles García.
Un nou esdeveniment a Barcelona que vingui a ocupar un forat que ara mateix no hi ha res. Des de que fa 8 anys es feia la Barcelona Games World, és un forat que va quedar orfe. Neix com un referent ja a nivell espanyol i amb una clara també projecció internacional.
La primera edició es farà del 9 a l'11 d'octubre a la Fira de Barcelona de Montjuïc. Esports, el Barça de bàsquet ha guanyat a la pista del València en partit de l'Eurolliga, 62 a 66. Els blaugranes han trencat amb una ratxa negativa de 4 derrotes consecutives a la competició europea. El porter del Barça, Joan García, podrà jugar diumenge contra el Rayo Vallecano. Aquest matí ha passat proves mèdiques que descarten cap lesió després que dimecres no va poder acabar el partit contra el Newcastle per molèsties a la cama. El Madrid, per la seva banda, no podrà comptar amb Thibaut Courtois durant 6 setmanes per una lesió al recte anterior de la cama dreta, tot plegat a les portes d'un derbi madrileny diumenge entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid. Ha començat la Copa del Rei d'hoquei patins. El Barça i el Calafell són els primers semifinalistes després d'eliminar el Noia i el Reus respectivament aquest divendres, Igualada-Voltregà i el Coi Liceo. I també divendres, Barça-Valdepeñas, els quarts de final de la Copa d'Espanya de futbol sala que es disputa a Granada.
Fins aquí les notícies.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts, ja tornem a ser aquí, segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474. Tenim la Maria Rosa de Sant Cugat. Bona nit.
Hola, bona nit. Ai, Marta, celebro que tinguis les tricotones aquestes tan bé. Jo les tenc per terra.
Les tricotones.
No recordo com es diu, perquè com que no m'hi he apuntat, quan mentre ho deia me'n recordava com es deia.
Mitocòndries
aquestes de ser.
Però no, he callat, perquè he pensat, no diguis res, que demà t'agafarà el constipat, ja veuràs.
Sí, sí. Escolta, que avui he sentit, aquí teniu el Narcís Comadira, tenia...
Sí, el Catalunya Vell.
Sí, el teniu a la nit. Mira, jo vaig fer una obra d'ell, quan estava a l'Espiral de Valldorets, que sí. Era de dos personatges més, que era La vida perdurable, que eren de dos personatges, que eren una mare i un fill, el fill homosexual, i era allò, la mare, el no voler-ho acceptar, i el fill... En fi, era una obra molt maca, una obra molt bonica.
Segur, no l'he vista, jo.
Sí, a mi m'agrada fer coses de broma, però aquesta em va agradar molt fer-la, la vaig triar, vaig dir, puc fer-la? Sí, sí, en fi, era això, era molt maca. Bé, escolta, com que ha sigut Sant Josep... Els valencians encara deuen estar de festa.
Home, crec, sí, segur, tinc... aquesta hora, segur.
Segur. Bé, i si en els valencianets que ens escolten, pues mira, que tinc uns versos aquí del Vicent Andrés d'Estellers.
A més, demà, dissabte, és el dia de la poesia,
També, per això, mira, doncs ja. I com que no us el puc enviar, que tinc el parat aquell que diu que no està activat, no sé per què.
El parat no està activat, mare meva.
Sí, home, l'Smart, l'únic Smart que hi havia a casa i se'n fot, tu.
Vaja. Sí. Doncs va, la vols recitar?
Sí, puc,
va,
sí.
Va, endavant.
Ara us deixo, es diu Amics Companys. Ara us deixo aquests mots terrosos encara. Els he tret de la terra i són per a vosaltres. Els he tret amb gran amor, amb gran afany, de la mateixa terra que ens corona. Brandeu amb amor aquests mots a les mans, tant devotament com jo us els dono. I plorarem tota la nit prenent aquesta terra. Aquests mots cantalluts són vostres i només vosaltres sou dignes de prendre'ls a les mans. Molt he patit, i ho dic, pel nostre país. He viscut hores tristes. Ara, per vosaltres, les he viscudes clares. Preneu amb gest senzill aquest grapat, aquest gresol, us el dono a vosaltres de manera senzilla. Jo m'entraré de nou a la nit fosca del taronjarà. Veuré de lluny com cremen els nostres focs, oiré de lluny les nostres cançons, les ejaculatòries del nostre poble. Jo seré lluny de vosaltres, de la nostra festa, però si un cop vacile, miraré de lluny el resplendor de les nostres senyeres onejants, escoltaré les vostres veus i mai no em faltarà el pols. Preneu aquesta terra, amics germans, preneu en les vostres mans augustes aquests mots. Ja està. L'última l'he fet en valencià.
Ja està, diu, ja està. Sí, he vist que has anat cap al valencià al final, eh? Molt bé.
Sí, ho hauria volgut ser tot, dic, però m'entretindré més i no, bé. Sí.
Molt bé, moltes però, gràcies, Maria Rosa.
De res, a vosaltres.
Molt bonic. Una abraçada, bon cap de setmana.
Una abraçada, bona nit, igualment, adéu.
No sé si ho ha fet bé, Guillem, des del Fort Pienc, bona nit. Ho ha fet bé la Maria Rosa o què?
Sí, sí, perfecte.
Molt bé, molt bé.
En el moment que ha intentat, diguem, ha recitat a Vicent Andrés Tellés, jo m'ha alegrat molt.
Veus?
I això. I mira, curiosament, vaig haver una mica per culpa del poema, quan jo feia EGB, que vivia en la ciutat de València, diguem, la situació allà del valencià era la mateixa que aquí a Barcelona, és a dir, la gent ja, diguem, tenia una mica de recança, no? O sigui, tenia més preu per la llengua, no? Mm-hmm. I ves que aquí a Barcelona ara ja està passant el mateix.
Que trist, bueno, que trist sentir
que
això.
Que repeteixi.
Sí, sí, no? Sí, sí.
I, bueno, una mica al tall del tema lingüístic, també, em pots dir la doctora que ha parlat abans,
sí.
Com es diu?
Natàlia Flores.
Ah, sí, Natàlia. És que li volia demanar a la doctora, a veure si suposo que ja portarà molts anys dient-ho, i a vegades costa de rectificar, però que els mitocondris, diguem, és una paraula que en català és en masculí.
En masculí, sí.
I
sí.
En castellà és en femení. Mm-hmm. Llavors, si ho barreja...
Sí, ho ha dit de les dues maneres, és veritat. De vegades diu mitocondri, a vegades mitocondries. Tens tota la raó. Sí, sí, perquè sí. És la forma castellana i se te'n va. Sí, sí. Tens tota la raó, que ha de ser en masculí, oi? Dius, sí.
Exacte, sí, sí, sí. I bueno, que si ens acostumem a dir-ho correctament, pues ajudem els altres també a parlar millor.
I tant que sí. Perfecte.
Sí, això era. En principi, només això i a veure quina cosa més. Bueno, en principi només no, és això. O sigui, jo pensava que parlaria més, que se me faria més llarg, però...
No, doncs se t'ha fet curt, no passa res.
Molt bé,
Guillem.
Doncs, bona tira.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Ah, sí, mira, perdona. Sí,
ara, se t'oblidava alguna cosa.
Mira, ara el cap, el bogatell. És que el bogatell, diguem, ho he mirat en la Viquipèdia i és la denominació, o sigui, d'una antiga sèquia, un antic torrent que desembocava en la zona que ara és la platja del Bogatell. Uh-huh. Llavors, diguem, l'etimologia de Bogatell ve de boga, que boga és una planta que bueno, és difícil de descriure. Allà en València diguem boga, o sigui, aquí diuen boga, uh-huh. Però és la mateixa. És una planta que s'extreuen de cintes i amb aquesta cinta es fan les cadires, les antigues cadires.
Sí, les cadires de boga de tota la vida, i tant.
Exactament, sí. No sabia si ho tenia present, però sí. Curiosament, aquesta planta és la que origina la boga, i és això. Fixeu-vos que és molt bonic, és a dir, aquesta planta es cria en zones humides. Antigament, el torrent donava humitat a aquella zona, creixien bogues, i d'ahir ve Bogatell, que era el nom de la riera, i que ara s'ha quedat com a nom de, diguem, del barri o de la platja.
Mm-hmm. Sí, senyor, molt bé, perfecte.
Això doncs, era tot.
Això era tot, ara sí. Moltes gràcies, Guillem, que vagi bé.
A vosaltres, bona nit.
Bona nit. La Maria Teresa, que em sembla que també volia, de Valldoreix, volia parlar de Bogatell, oi, Maria
sí,
Teresa?
Bueno, però ja ho ha dit aquest senyor.
Sí,
era un torrent,
coincideixes, sí.
Sí, ho ha explicat molt bé, que passava, ja al segle XIII ja passava per aquest barri, mm-hmm. I desembocava en el Rec Comtal, que era uns canals que subministraven l'aigua a Barcelona. Mm-hmm. I llavors el barri té el nom d'aquest torrent. Però aquest senyor ho ha explicat molt bé.
No.
Jo també voldria dir que el Corpus, que ha dit la senyora Carme...
Sí, sí, l'ou com balla.
Sí, l'ou com balla representa la forma, l'Eucaristia, i l'aigua representa el càlis, perquè el Dijous Sant és el dia que es va instituir l'Eucaristia. Sí. I en el Sant Sopar Jesucrist es diuen que va instituir l'Eucaristia. Doncs després se celebra la festa del Corpus per una exaltació de l'Eucaristia, també.
Ah,
eh?
Molt bé, molt bé.
I després també les cireres i tot el que posen allà representa la primavera i l'obertura a tot el bo i tot el bon temps.
I,
i
arriba la primavera i tot s'obre, perfecte.
Sí, i això es fa des de l'edat mitjana, fan a l'ou com balla. A Barcelona. Uh-huh. Ara potser ho fan també en altres llocs de l'estat espanyol, però a Barcelona des de l'edat mitjana que es fa.
No, com balla. Perfecte, molt bé.
I després això dels ets i uts vol dir una cosa explicada amb tots els detalls i ben explicada i perquè tothom ho entengui,
sí.
I que no falti res perquè sigui la cosa completa. Uh-huh. Perquè diu que antigament en els documents mitjavals es començaven amb l'expressió ets i uts, que volia dir explicar tot ben explicat, amb detalls i en comprensió. Uh-huh. M'entens?
D'acord. D'aquí bueno, ve, d'aquí ve, perfecte, molt bé.
I amanuense vol dir amar.
Amar, escriure a mà, no?
Clar. Escriure a mà, sí, sí.
Perfecte.
Sí.
Vale, molt bé, Maria Teresa, moltes gràcies.
A tu, adéu.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu.
Va, que ens quedava pendent de sentir aquesta entrevista que vam fer aquesta setmana, l'entrevista que no t'esperes al Banc de Sang Animal amb el veterinari Marc Beguer, doncs va propiciar un missatge que ens ha deixat avui l'Anna des del barri del Raval de Barcelona.
Estic sentint un veterinari que tenen una empresa que es dediquen per a processar la sang de gats i gossos. I la meva pregunta és, tenen també grup sanguini i també tenen el factor RH? És una curiositat.
Doncs mira, el que hem fet és tornar a trucar al Marc Beguer i aquesta és la resposta que ens han deixat aquest veterinari del Banc de Sang Animal.
En resposta a aquesta pregunta que ha fet l'oient, tant els gossos com els gats sí que tenen grups sanguinis. En el cas dels gossos, poden ser, ells tenen fins a 10 o 12 grups sanguinis diferents, depèn de els articles que es consultin, però el més rellevant és un que es diu, anomenem DEAU, per les sigles en anglès Dog Erythrocyte Antigen 1, i és el que sí que hi ha una prova que es pot fer abans de fer una transfusió. Els gossos poden ser positius a aquest grup sanguini o negatius. Els altres grups sanguinis també són rellevants, el que passa que a nivell per fer transfusions no ho són tant, almenys en les primeres transfusions. En el cas dels gats, ells poden ser grup A, grup B o grup AB. El més freqüent a les nostres contrades és el grup A, més del 95% de gats són tipus A, i l'única consideració, que és una mica curiós, perquè s'assembla bastant amb els humans, és que en el cas dels gats sempre s'ha de posar la mateixa sang del mateix grup sanguini, però en el cas dels gossos, en la primera transfusió no és necessari. Podem posar, en cas que el gos sigui negatiu, es pot posar una sang positiva. A partir de la segona ja ha de ser negativa, si el gos és negatiu. I no tenen un grup sanguini RH, com tenim els humans, però sí que tenen aquests grups sanguinis que hem parlat.
Doncs, moltes gràcies. Gràcies a tu, Marc Beguer, perquè aquesta setmana han fet realment una classe magistral sobre sang de gats i gossos. Ara passen 3 minuts i mig d'un quart de dues. Segur que la majoria d'oients que ara ens escolteu sabeu qui és Pinocho, oi? Un personatge de la literatura italiana, un titella de fusta, que va acabar a la panxa d'una balena amb el seu pare Geppetto, el fuster que l'havia creat. No us faig cap spoiler si us explico tot això, perquè les aventures de Pinocho formen part de la memòria universal. Però què passaria si aquesta faula, obra de Carlo Collodi, l'expliqués el mateix Geppetto, interpretant tots els personatges i que incidís en com un pare aconsegueix educar el seu fill Pinocho? Doncs aquest és el punt de partida de Pinocchio, no sé si ho diré bé, ara m'ho diran, l'espectacle de la paternitat, que es pot veure al Teatre Acadèmia de Barcelona fins al 29 de març. L'ha creat l'actor i director Enrico Iannelio, que ja ens va enamorar interpretant un nen al muntatge Isidoro. Ara es posa en la pell del vell Geppetto, que per no estar sol construeix el seu propi fill, interpretat per l'actor i ballarí Moreno Bernardi. Enrico Iannelio, no sé si ho dic bé, bona nit, benvingut.
Bon dia, molt bé, Iannelio.
Benvingut a la nit dels ignorants. Què és més difícil, fer de pare o fer de nen a la vida?
Com a la vida?
A la vida, a la vida.
Ah, sí, és una, molt, és una pregunta fantàstica, perquè, clar, tothom ha sigut nen, no tothom és pare, i jo he tingut la sort de passar les dues etapes, i ser nen és molt difícil, jo crec. És molt difícil perquè no saps res del món, i el que saps t'ho han dit, i t'ho has de creure, i t'ho creus. I després, com a pare, jo sóc un pare d'un noi de 21 anys, més gran, i d'un nen de 10 anys, i ara sóc més gran, i noto que bonic és ser pare, també. Ho noto, vull dir que ho noto més que abans, perquè amb l'altre fill jo també era més petit, tenia més ambicions, em movia més, tenia més coses pel cap, i ara cada moment del meu fill jo ho aprofito. I ho dic perquè justament és el que m'ha passat aquest any fent Isidoro, a la primera part de la temporada, que era un nen, i ara fent el Geppetto, que és un pare.
Clar. Jo t'he preguntat què és més difícil si fer de pare o de nen a la vida, però a l'escenari què és més difícil, fer de pare o de nen?
No, jo crec que és que sempre hi has de posar d'alguna manera una meravella, una capacitat de meravellar-te, vull dir. Jo faig el pare, faig els personatges aquí en aquest Pinocchio, l'espectacle de paternitat, però hi ha un actor que es diu Moreno Bernardi que fa un fill fantàstic, i llavors jo també em retrobo com a fill en els seus ulls.
Per què aquesta nova visió de la paternitat a través d'aquesta faula del Pinocchio? És una història que tothom coneix. Algú li dius Pinocchio i et diu, ah, sí, és aquell que va fer el nen de fusta, tal, i que forma part de l'imaginari de moltíssima gent, no sé si dir al món, però a Europa, per suposar.
Al món segur, perquè és la tercera novel·la més traduïda al món després de la Bíblia i el Corán.
Doncs mira si m'ho poses fàcil.
Sí, sí, sí. I n'hi ha moltes versions cinematogràfiques, teatrals, també. Però per nosaltres, els italians, és una novel·la que parla de la formació de la nostra, del nostre país, com a nació. Perquè el 1860 es va proclamar Itàlia com a nació, després el procés es va acabar en el 1870, i el 1880, més o menys, va sortir Pinocchio. I Pinocchio parlava d'una nova Itàlia, d'una Itàlia marioneta, d'una Itàlia titella que vol trobar la seva llibertat. Però també en aquells dies va sortir una altra novel·la que es deia Il libro cuore, Corazón, Cor, i d'aquesta novel·la, per exemple, ve la història del Marco, en un pueblo italiano.
Ah, sí?
Sí,
d'aquesta novel·la?
De Cuore, sí. I mentre la novel·la Cuore era una novel·la molt lacrimosa, sí, ple de bons sentiments, que tota la gent s'ha d'estimar i s'han d'estimar les diferències dintre d'una mateixa classe d'escola, perquè està ambientada en una classe d'escola, el Pinocchio no, el Pinocchio és un títere que vol viure, vol fer el nen, no vol saber les coses de la vida, la vol descobrir. També hi ha una altra part interessant, crec jo, que quan tu llegeixes la novel·la original, Pinocchio no diu moltes mentires.
Ah, no?
No diu quasi... Diu, jo crec que potser passa dues o tres vegades a la novel·la que diu mentires, i dues de les tres vegades, una vegada és per portar al pare els diners que li han donat, i llavors diu que no els té perquè se l'ha amagat per portar-li al pare, i una altra vegada és perquè han tirat una pedrada, diu, a un nen, i per cobrir a l'altre nen que li ha tret la pedrada, diu una mentira. Ho fa per bon sentiment.
Sí,
per salvar l'altre. I aquesta també és una cosa que s'ha quedat a l'imaginari, però no diu massa mentires.
Doncs no ho entenc, perquè aquell nas tan llarg, d'on ve tot això?
Clar, ve d'aquí, de la idea de la mentira, ve d'una manera de dir també italiana, que és que a Itàlia sempre es diu que les mentires tenen les piernes cortes, que no van molt lluny.
Clar.
I ella es va inventar una altra manera, que tenen la nariz larga, i llavors no et pots moure tant.
Clar, aquesta adaptació del Pinocchio que veiem al Teatre Acadèmia no només explica el recorregut iniciàtic de tot aquest nen, sinó el procés que passa el pare, no l'adult, davant del creixement del que és el seu fill. La pregunta ja no és... la pregunta seria... que el que vosaltres voleu explicar és com s'aprèn a ser pare, no? D'alguna manera. Els pares actuals no sabem, m'incloc com tothom, no sabem deixar créixer els nostres fills.
Sí, jo crec que, i aquest és un punt que també del que també es parla a l'espectacle, tu has vist, no? És un espectacle on hi ha moltes projeccions.
Sí.
Projeccions de vídeo, perquè està ambientat en un vell cinema de barri. I jo crec que aquest és un punt molt actual, per mi, que clar, jo l'he escrit, però vull dir que el punt actual és que estem plens de projeccions. Uh-huh. I aquestes projeccions, al moment que li hem de dir a un fill com es fan les coses, com s'arriba a la cosa que tu estàs desitjant, ja no sabem tan bé com es fa, perquè nosaltres també estem plens de projeccions. Umberto Eco, un gran intel·lectual italià, deia, des de que hi ha la televisió et diu, has de ser la mateixa persona que ets, però amb una nevera i una televisió nova. Però la mateixa persona. I en aquesta televisió et diran que existeix Superman. Però no et diuen com es fa per arribar a ser Superman. Uh-huh. I això jo crec que és una miqueta el que li passa al Geppetto. El Geppetto, nella nostra versione, perdona que vaig barrejant, però la nostra versió del Geppetto voldria sortir d'allà dintre, però mai no surt.
No
i li
pot.
Diu al fill, tu sí que podràs sortir, però no li ensenya a fer-ho.
Clar, per tant, el fill ho ha de descobrir per ell sol.
Exacte.
I acaba vivint totes aquestes aventures.
Exacte.
Clar, potser també jo hi veia, perquè hi ha totes aquestes projeccions al darrere, sou dos personatges, no?, Geppetto i Pinocchio, i a la part del darrere hi ha tot de projeccions de pel·lícules italianes, sí. No? O sigui,
no, també japonesa.
Una mica sí. De tot. Jo vaig, vaig reconèixer algunes...
Clar,
perquè estava més pendent de vosaltres que de les imatges, però vaig pensar, tot és cinema italià i no sé si d'algun altre, també, eh?
El que passa és que no són projeccions de fons. Ells interactuen amb les projeccions, parlen amb les projeccions, s'ho creuen. Fins i tot es creuen que un manga japonès és la seva mare.
Clar.
Que a la història original és la fata dei capelli turchini, que tampoc és una figura molt clara.
Ja.
En un moment donat li diu que és la mare, en un altre moment li diu que és la germana, i en un altre moment li diu, jo sóc morta, estic aquí esperant a l'ataúd.
Clar.
I ells, aquests dos personatges, vull dir, Geppetto i el Pinocchio de la nostra versió, l'únic referent, entre cometes, real, és una pantalla de projeccions, i es relacionen amb aquesta pantalla com si fos la vida real.
Com la vida real.
Bueno, com ens passa a nosaltres amb el mòbil.
És que t'anava a dir, no? És potser la metàfora d'una generació que mirem o que mira abans de viure, i fins i tot diria que mira en lloc de viure.
Exacte.
No? Que això
mira
és el que passa, per exemple, als grans concerts, no? Que tu veus
allà.
Un espectacle brutal.
I mil pantalles,
que dius, hi ha algú que estigui mirant aquell espectacle a ull nu?
Exacte.
No, tothom està mirant a través de la pantalla, que després ho tens al mòbil, i no t'ho tornes
a mirar. Clar, i no ho tens a la memòria teva.
Clar, perquè tu no ho has vist al teu ull.
Exacte, no ho has viscut en aquell moment.
És una mica també una metàfora d'això, no? Aquest Pinocchio.
Sí, exacte, és això. Va sortir un llibre tant fa molts anys de Guy Debord que es deia La societat de l'espectacle, no sé, aquí m'imagino que es deia de la mateixa manera, que deia, en futur el capitalisme es presentarà com una acumulació d'espectacles. Espectacle ve d'una paraula grega que és mirar, i és el que fem, una acumulació de coses que anem mirant al mòbil sense relació entre elles, sense un marc narratiu que les tingui totes juntes, com et passa en un llibre, en canvi,
clar,
on hi ha moltes imatges, però tu has de passar d'una a l'altra amb un marc narratiu. En l'espectacle que fem nosaltres també li passa una miqueta la mateixa cosa. Moltes imatges, molta acumulació d'imatges, però no hi ha una cosa que les mantingui unides. Narrativament parlant.
Mm-hmm.
Què vol dir això? Aquest és un pensament meu, d'Enrico Iannello, eh? Molta confusió. Vivim en un món on hi ha molta, moltíssima confusió. Confusió mental, confusió narrativa, confusió a l'hora de decidir quina vida volem i com hi arribem a fer-la.
Aquí el fill, en Pinocchio, que és a Moreno Bernardi, tu veus, l'espectador veu un titella de fusta. Com es mou al principi, com aprèn a caminar, com aprèn a ballar. Clar, jo no coneixia molta gent de la que ara ens deu escoltar. Potser sap qui ets tu, perquè t'hem vist en altres muntatges, t'hem vist a la televisió, t'hem vist a Com si fos ahir. Tots els que veuen a TV3 a la tarda et recordaran. Però Moreno Bernardi jo no el coneixia. I realment vaig quedar...
Bravíssim.
Sí. Perquè veus un titella, no veus una persona.
Absolutament. Moreno Bernardi té una formació com a actor i té una formació com a ballarí.
Com a ballarí.
I ha fet un treball fantàstic perquè ell, des del primer dia, em va dir, jo no vull passar per la part racional. Vull fer les coses racionals, però amb el cos. I ho va fer, per mi, fantàsticament, perquè té una reacció 0-1 s'encén i s'apaga.
S'apaga, sí, sí.
Com un titella, sense racionalitat. Hi ha moments de gran meravella, de gran energia, i hi ha moments de gran tristesa, però és com que no ho entén. No ho entén amb el cap, ho entén amb el cos.
Clar.
I això ho fa, per mi, ho fa fantàstic.
He vist que aquest any, aquest 2026, se celebren 200 anys del naixement de l'autor d'aquest clàssic, de Collodi, li dieu?
Collodi. Que quan va escriure Pinocchio tenia 55 anys, com jo i com Moreno.
Mira, o sigui, tot
és una època
tot
de la
vida, conflueix, no? Sí. Tot conflueix. Calia fer realment, després de 200 anys i d'aquesta història tan intensa, una proposta menys... potser menys edulcorada, no? Perquè aquest Pinocchio que vosaltres feu també és un Pinocchio que viu entre la pobresa, no?
Totalment.
Que potser si no fos així no seria la mateixa història.
Absolutament. Nosaltres tenim una... Bueno, nosaltres, pels italians, és una història, com et deia, fonamental per Itàlia. Però és una història fonamentalment pobra. Vam escoltar amb el Moreno, quan estàvem estudiant per Pinocchio i tot, una transmissió italiana de Radio 3, que és la ràdio cultural italiana de la RAI, on hi havia un economista, que es diu Luigino Bruni, que va parlar de l'economia en Pinocchio, els diners a Pinocchio. I deia això, deia, Pinocchio sense la pobresa no és Pinocchio, no té res a veure. El Pinocchio que ens ha format a nosaltres era una sèrie italiana di Luigi Comencini dels anys 70, hi havia tristesa, pobresa, neu per tot arreu, soledat absoluta. Geppetto té una ximeneia a casa seva, però pintada.
No fa calor de cap manera.
I quan li arriba un tros de fusta, en canvi de fer foc i escalfar-se, es fa una titella. Però sense pobresa no es pot entendre Pinocchio, no es pot entendre aquell món imaginatiu, oníric, ple de fantasia, que també era una forma d'escapar-se d'aquella pobresa.
Clar, però si es fa un titella... és per no sentir-se sol, no?
Absolutament. Ve primer allò i després escalfar-se, evidentment.
Sí.
És una miqueta el Wilson, tu te'n recordes?
És curiós, perquè tota aquesta visió que teniu els italians, vaja, jo no recordo que mai me l'haguessin explicat aquí.
No.
Saps? Et quedes amb la història, les aventures d'aquest nano, no?, que el construeix el Geppetto i que fa malifetes i que diu mentides i que li creix el nas, no?, que seria...
I a més a més
et quedes com amb
a...
la base i hi ha moltes capes.
Moltes capes.
Veig.
I a més et quedes molt amb la versió de Disney, no?, el Pinto Grillo, i en canvi a Itàlia quan li dius a algú ets un grillo parlante, ets un pesat.
Ah, sí?
Sí. Ets un pesat que sempre m'estàs dient les coses com s'han de fer, no té ningú punt...
No,
de cap manera.
Veus,
és un pesau.
És un pesau, directament. Molt bé. Ara esteu al Teatre Acadèmia
fins
al 29. Com ha passat en altres espectacles en què t'hem vist, després potser aneu a Itàlia a fer-lo, perquè això ja ha passat, no hi ha una mena de conveni, no sé com dir-li, que els espectacles es fan aquí, es fan allà, aquí es fan en un idioma, allà es fan en un altre, el cap no rebenta a vegades?
Una miqueta, sí. Una miqueta, sí, però jo fa molts anys que estic acostumat a fer això d'Itàlia i Catalunya. Pinocchio anirà a Trieste, i en canvi Isidoro anirà a... Bueno, farà Termoli, Bassano, farà unes quantes coses, farà Gènova i Palermo ara mateix, i l'any que ve anirà al Piccolo Teatro di Milano.
Clar, Isidoro, per qui no ho sàpiga, és un altre muntatge que vas fer prèviament, que és a partir d'un llibre teu.
Sí.
Explica'm una miqueta, perquè la gent sàpiga de què va, perquè jo li he dit abans de començar que veient aquest espectacle, que és un monòleg, Isidoro, vaig quedar absolutament enganxada a la història.
Gràcies.
Perquè és bonica, perquè parteix d'una escena real, no?, d'un fet real, i perquè és preciós el text, és molt bonic, molt
bonic.
Gràcies. No?
És un llibre que va tenir molta sort a Itàlia quan va sortir fa 10 anys. Va sortir a Itàlia i després va sortir a Corea, a Brasil, a Alemanya, a Sèrbia, a molts països del món, a veure si surt a Catalunya també algun dia, i va guanyar molts premis a Itàlia.
O sigui, no està en català, eh?
Encara no, està traduït.
Està traduït, però encara no està publicat.
I estem a veure si la podem publicar.
Molt bé.
Sí, neix de la idea d'un nen que té un do especial i que pot piular. Pot piular com els ocells i s'inventa una manera de piular, un piulabulari, i tot això li serveix en el moment en què, el 1980, a Itàlia, en aquella part d'Itàlia que es diu Irpinia, va venir un gran terratrèmol que va fer 3.000 morts, molt important. Jo tenia 10 anys, com el nen protagonista de la novel·la, i amb aquest do, aquest nen, d'alguna manera, pot sortir d'aquesta tragèdia de la seva família. Mm-hmm. I té un punt màgic, té un punt de realisme màgic, i també té un punt molt poètic i molt italià.
i molt italià. Com a italià, entre actuació, direcció, adaptació, fer cinema, fer sèries, traducció, escriure, guanyar premis, en quina faceta et sents més còmoda?
És difícil, perquè fa molts anys que vaig fent totes aquestes coses i m'agraden totes. La veritat és que a mi m'agraden les paraules, finalment. M'agrada jugar amb les paraules, amb totes les seves formes, que siguin escrites, que siguin traduïdes, que sigui... i m'agrada connectar la gent. I llavors, durant fa 22 anys que jo freqüento Catalunya, i cada vegada que venia aquí portava un text italià, i cada vegada que anava a Itàlia portava un text català. Anava fent aquest treball de fil i agulla. I sempre tot gira al voltant d'això, de jugar amb les paraules, de trobar paraules noves per dir les coses, perquè les paraules serveixen per connectar la gent. I això a mi m'agrada molt.
I després de Isidoro, i després de fer de Geppetto, per tant, de Pinocchio, i de portar-la a Itàlia, en què més?
Farem una cosa boníssima al Teatre Acadèmia, que es diu Xuxueig sense consistència. Xuxueig sense consistència, que és un homenatge a un gran autor de teatre italià que es deia Enzo Moscato, que va morir fa 3 anys, on farem una lectura d'un text seu que es diu L'Uparella, i la farà la Miriam Iscla.
Wow.
I és un text bellissimo. Bellissimo.
M'encanta.
T'ho juro, bellissimo.
Doncs allà serem per veure-ho.
Gràcies.
Moltes gràcies, Enrico Iannello. No ho he dit bé, Iannello. Dic malament la I i la L, canvio. Però moltes gràcies per venir a la nit dels ignorants a explicar-nos-ho, i llarga vida a aquest Pinocchio.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Doncs és el que ens havia demanat, perquè tenim llistat de músiques que ens aneu demanant els oients, aquestes riques i famoses, la banda sonora que ens havia demanat fa uns dies, en Jordi del Guinardó. M'ha arribat a 2:15 de 2.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Tot el que passa... Passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè perdés 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda. Persegueixen 10.000 persones.
Sí.
Organitzes una guerra i mates a gent.
Sí.
A tombollons. Ah, no passa res.
No passa res.
Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Què tenen en comú Xarim Araster i Bad Bunny? La resposta, a l'altre barri.
Imagina't si s'ha de sentir un farsant aquest home, pobret, perquè tots els artistes s'hi senten de farsants. Com no t'has de sentir un farsant al costat de Bach o de qualsevol mestre?
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Va, continuem al 932-07474, que ens truca en Miquel des de Sabadell. Bona nit, Miquel.
Era per una mitja resposta al dinosaure.
Una mitja resposta. Ah, la pregunta que va fer en Jordi de Mataró, que estava en ruta. Allò del dinosaure de la C-58?
Sí, jo el que tinc entès és que era una empresa de joguets que va quebrar i el nostre diat va vendre-se allà. No sé el motiu, ni l'any, ni el nom de la empresa dels joguets, però nosaltres, jo vaig anar allà amb les meves filles, es pot anar allà a fer fotos i això.
Ah, sí? I quan l'empresa existia vas anar-hi?
No.
No, quan ja no existia?
Sí, sí.
Ah, molt bé. Vull dir que pots anar-hi, t'hi pots aproximar i pots fer fotos, no, diguéssim?
Sí, hi ha gent que va com si fos allà a turisme.
Clar. Ah, d'acord. Doncs era una empresa que existia de joguets, de joguines, i que va fer fallida. Doncs està bé, la mitja resposta, Miquel, està molt bé. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies.
Gràcies, bona nit.
Adéu-siau, bona nit. A veure, que tenim temps, Oriol, encara, que sí que tenim temps, sí, d'obrir el capítol de preguntes contestades. As the winter winds litter London with lonely hearts, oh, the warmth in your eyes swept me into your arms. A veure, fa cosa d'un mes que es van celebrar els Jocs Olímpics d'hivern a Milà i Cortina d'Ampezzo. Al programa vam entrevistar en Nil Llop, que va debutar-hi en la categoria de patinatge de velocitat sobre gel. Doncs bé, unes nits després, la Laura, des del Vallès Occidental, ens va enviar aquesta pregunta. Ella deia fa poc que s'han acabat els Jocs d'hivern. Quant temps tenen de descans els esportistes fins a la propera competició? I li hem demanat, com que no hi havia cap oient que ens ho contestés, li hem demanat la resposta a la nostra companya del Departament d'Esports d'aquesta casa, la Marta García, que de fet és especialista en Jocs Olímpics.
Quan l'esportista disputa els Jocs Olímpics acostuma a buscar el pic de forma que li coincidisca precisament en aquesta competició, que és la més important de totes. I això també determina una miqueta la resta del calendari esportiu que fas. Òbviament, els Jocs Olímpics, ja siguen els d'estiu com els d'hivern, són la competició, la cita més destacada d'eixe any. I molts esportistes aprofiten després de participar en els Jocs Olímpics per agarrar-se un xicotet període de descans, però tampoc ho fan tots. Per exemple, després d'estos Jocs d'hivern, que s'han acabat el 22 de febrer, hi havia un europeu d'esquí de muntanya, res, no arribava ni 10 dies després, el 3 de març. Doncs Oriol Cardona, per exemple, que és l'esportista català que ha guanyat 2 medalles olímpiques, no ha participat en eixe europeu. Segurament haurà preferit descansar, recuperar-se i ja planificar la pròxima temporada. En canvi, Ot Ferrer, que també va ser finalista en esquí de muntanya, que va acabar 5è amb un diploma olímpic, sí que ha participat en este europeu i ha guanyat la medalla de bronze. És a dir, al final és l'esportista individualment, junt amb el seu entorn d'entrenadors, preparadors, que acaben decidint una miqueta quin és el calendari de competicions que fan, depenent també dels objectius que tenien a principi de temporada. Però sí que és de veres que la majoria d'esportistes, sobretot els que són top i que estan a primeríssim nivell, que normalment després dels Jocs Olímpics s'agarren uns xicotets dies de descans i recuperació, que és també molt important en l'esport d'elit.
Tu diràs si és important. Doncs mira, ja hem après una cosa més, que depèn de cadascú. Moltíssimes gràcies a la nostra companya d'esports, la Marta García. I ara parlem d'una cosa molt diferent, de mocs, perquè la setmana passada vam resoldre diverses preguntes mèdiques amb el doctor Jordi Mestres, que és vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, i just l'endemà, just, ens va trucar la Rosa des de Sant Fruitós de Bages, que estava molt constipada, i ens va fer aquesta pregunta.
Que dia si molt constipada, i demano, d'on surten els mocs quan estàs constipat?
d'on surten els... Només faltava que digués els punyeteros mocs, oi? Doncs mira, Rosa, para bé l'orella, que el pobre doctor, que ja, escolta'm, és un mes de la nit dels ignorants, li hem demanat al doctor Jordi Mestres i ens deia això.
Els mocs es fabriquen principalment a les mucoses, que són teixits humits que recobreixen diferents parts del cos, com el nas, la gola, la via respiratòria, entre d'altres. La fabriquen unes cèl·lules especialitzades anomenades cèl·lules calciformes i glàndules mucoses.
Doncs ja està, dubte resolt. Moltes gràcies, doctor. Oh, the shame that sent me off from the God that I once loved was the same that sent me into your arms. Oh, and pestilence is one when you are lost and I am gone, and no hope, no hope will overcome. But if your strife strikes at your sleep, remember spring swallows snow leaves, you'll be happy and wholesome again when the city clears and starts. Bé, us recordo algunes altres preguntes que tenim aquí dins del pou de la nit dels ignorants, la sense resposta, per si us inspireu, de cara ja a la setmana que ve, que les pugueu preparar i ens les pugueu respondre. Per exemple, per què hi ha tan poques fonts públiques a Barcelona? Ens demanava en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona. La Isabel, des del Guinardó, volia saber com funciona la xarxa de clavegueram que surt dels habitatges i de les empreses, com ho fa per eliminar residus i que no acabin al mar. En Pere, des de Calella, diu: per què els jugadors de futbol escupen tant? A la resta d'esports no passa. La Vicky, des de Girona, diu: per què a vegades després de dinar ens ve de gust menjar alguna cosa dolça? L'Enrique, des de Sant Vicenç dels Horts, diu: per què les editorials no publiquen alhora els llibres en paper i en audiollibre? I en Jordi, des de Torelló, volia saber d'on ve una expressió, d'on ve l'expressió, de fet, fa un fred que pela.
El conte per anar a dormir.
I avui tanquem la setmana dedicada als relats d'aquest llibre, Vòrtex, de Francesc Duc Casanova, que va ser Premi Recull de Narració Joaquim Ruyra el 2025 i que va publicar Cap de Brot Edicions. Però abans de saber com acaba el conte, que porta per títol Una i que vam començar ahir, li hem demanat al mateix autor que ens expliqui com escriu ell els relats.
Bona nit, oients de la nit dels ignorants. Soc en Francesc Duc Casanova, autor de Vòrtex. I abans de res, volia donar les gràcies al programa per aquests moments de pau i calma que a través de la lectura i la literatura feu arribar a tantes cases. Evidentment, agrair a l'Anna Maria Ricard aquestes narracions esplèndides, també per haver escollit el meu relat i fer-ne aquestes lectures tan vives i punyents, amb una veu tan pròpia com la seva. Per mi, l'escriptura, abans que cap altra cosa, és un gust, un plaer que gaudeixo enormement. La possibilitat de crear personatges, històries que puguin transcendir més enllà de mi mateix em sembla extraordinari. I a més, l'escriptura em permet viure un munt de vides i posar-me a la pell de personatges ben diferents, actuar d'una manera que la vida real ni de bon tros em plantejaria. De fet, intento escriure amb la premissa d'aconseguir que quan el lector acaba un relat se li hagi remogut prou l'estómac o el cor o el pensament per tal que aquella lectura li perduri en el temps, que li sedimenti, li generi un nou record. I en aquest sentit tinc una anècdota que he explicat alguna vegada. Potser fa una quinzena d'anys vaig llegir una novel·la d'un autor americà i en un moment donat de la lectura, una escena concreta em va foradar inesperadament, em va fer trontollar, deixant-me totalment fora de lloc. I ara, 15 anys després, encara se m'apareix aquella escena, aquella lectura, i segueixo sentint aquell neguit, aquella sorpresa inesperada i brutal. Per això, quan escric, busco dins la coherència imprescindible que lliga qualsevol relat que el contingut no deixi indiferent al lector. Que quan aquest tanqui el llibre, alguna de les imatges que hi he escrit el marquin i perdurin dins seu per molt de temps. I espero de veritat haver-ho aconseguit amb algun dels contes que conformen aquest vòrtex.
Doncs moltes gràcies, Francesc. I ara sí, acabem el conte que començàvem ahir, que porta per títol Una. En el capítol d'ahir, la narradora és una dona que ens explica que als 10 anys jugava a un equip de futbol on la resta de jugadors eren nens. D'aquella època recorda que els jugadors rivals feien veure que no la veien. I recorda també un pare que se'n reia d'ella perquè era una nena. Quan fa 13 anys ja no pot seguir jugant a l'equip i se n'ha de buscar un de femení. Sovint m'exaspera el meu ressentiment de llavors, perquè de debò que ben aviat vaig veure que entre noies hi estava millor, i això em despertava una ambivalència de sentiments que no volia acceptar. Vaig necessitar temps per entendre que no havia de donar la raó a ningú pel fet de sentir-me al cel entre les meves noves companyes, que podia seguir maleint el sistema per haver-me expulsat a la força de la meva comunitat de nois, a la vegada que gaudia d'un entorn que em feia sentir més afortunada que mai. Com que en aquell moment era impensable que hi hagués prou noies per formar grups a cada categoria, jo, que en tenia 13, compartia terreny de joc i vestidor amb noies de gairebé 40. Les nostres realitats no s'assemblaven en res. La classe social, el moment vital, l'experiència en tants àmbits de la vida. I és que moltes d'elles, a diferència del que havia viscut jo fins llavors, no havien tingut una vida fàcil. Feines mal pagades, torns llargs, barris poc agraïts, factures, malalties de familiars i fins i tot fills a càrrec. Tot em venia de nou. Em parlaven com qui va a teràpia i buida el pap amb la certesa que res del que digui serà jutjat. De les nostres mirades i gestos se'n desprenia que ens apreciàvem, que ens compreníem i, sobretot, que hi érem. Mai una mà a l'espatlla no m'ha fet tan bé com les que elles em regalaven. Damunt el terreny de joc, la comunió i el compromís es feien evidents. Érem 11 dones amb un mateix objectiu, que ho arraconàvem tot per tal de fer-nos fortes durant aquelles hores plegades. No ens preguntàvem d'on veníem ni a què aspiràvem mentre la pilota rodava. Érem allà, juntes, fent el que ens agradava i sense haver de donar més explicacions. Ens calia res més? I va ser allà, enmig de totes elles, que vaig descobrir el que ningú no m'havia explicat mai. Que hi ha moltes dones que desitgen o estimen altres dones. En parlaven entre elles, en gaudien sense vergonya, sense estranyesa, amb una naturalitat que jo vaig integrar sense ni adonar-me'n. I aquella normalitat em va facilitar la vida que tinc ara, sense que aleshores en fos conscient. Que no és aquest també un dels valors de l'esport? Facilitar la vida d'aquells que el practiquen? Perquè dins del vestidor no hi havia jutges ni fiscals, perquè la veritat es deia pel seu nom i ningú no havia d'amagar-se ni disfressar els delers. Entrenàvem tard, a 2:15 de la nit, sovint en un trosset reduït de camp, perquè estava estipulat per alguna regla divina que els nois necessitaven més espai que les noies per exercitar-se. I encara gràcies que ens feien el favor. Ric, però no m'hauria de fer gràcia que aquell detall de deixar-nos un extrem de terra i una porteria 3 cops a la setmana ens semblés prou generós. Fons ara, em plantaria al mig del camp o m'encadenaria al pal de la porteria i no me'n mouria fins que arribéssim a un acord que no fes pudor de resclosit a l'hora de repartir-nos el camp d'entrenament de manera equitativa. Recordo els vestidors feien una catipent de pixarada que feia caure de cul. Cada 2x3 hi faltava aigua calenta o només en sortia un raig finíssim que no ens deslliurava ni de la suor ni la fred. Però rèiem, i tant. Ens explicàvem la vida amb la pell de gallina i cadascuna de nosaltres bromejava del que li venia de gust. I tinc el record que tot ens ho preníem la mar de bé, com si aquell vestidor rònec i humit fos el lloc més magnífic, confident i acollidor del món. Em sentia una privilegiada per poder compartir aquell espai amb totes elles, per poder conèixer de què anava la vida de veritat, la que mossega però també amanyaga, amb arengues reals d'aquelles que et pessiguen el cor, amb espatlles on poder-se recolzar quan feia falta i empentar o abraçar de joia una campanya per celebrar un triomf sense haver de tema. Els caps de setmana jugàvem el partit a vegades a primera hora, ben aviat, i d'altres a les tantes. Després, fos l'hora que fos, anàvem a menjar un entrepà, que em semblava diví. Així vaig fer-me una mica més gran, entre la pilota, les companyes, les converses i aquella manera de viure a través d'un esport que m'enamorava. Va ser una etapa dolça i vibrant. I de sobte, la Paola. Era una italiana de 20 anys que havia vingut a la ciutat per estudiar comerç i que es va apuntar a l'equip. Jo en tenia 17 i tan bon punt la vaig veure, em van néixer unes papallones a la panxa que no havia sentit mai aletejar d'aquella manera huracanada. No crec que ningú s'hagi enamorat mai en un lloc tan rona com aquell vestidor tronat. Aquell amor va caure al damunt com una llau inesperada que ho capgirava tot, l'aigua de la dutxa em va deixar de semblar gèlida i la ferum de pipí va desaparèixer del tot. Només sentia l'escalfor de la mirada de la Paola i l'olor que emanava del seu cos que em feia entrar en ebullició. El més meravellós de tot això va ser que vaig sentir nervis i emoció, però no angoixa. Perquè que la Paola fos una dona, una ninfa o un peix espasa, què carai importava? Aquesta va ser la gran victòria, més i tot que qualsevol de les que vam aconseguir al camp contra qualsevol rival. Tinc la certesa que va ser gràcies a aquell equip de noies que no se'm va fer estrany enamorar-me d'ella, que no em vaig qüestionar els sentiments i que les papallones van poder-me voleiar lliurement les entranyes. Perquè allà dins, en aquell vestuari ruïnós, no hi havia maneres d'estimar més o menys lícites, i tot hi cabia. A vegades penso en els meus companys d'escola, en aquella colla de nens, que ara ja són homes. Me'n trobo algun de tant en tant. Fa poc vaig coincidir pel carrer amb un d'ells, en Toni. Duia un petit de 4 anys agafat de la mà que feia la mateixa cara de pa que ell, les mateixes celles arquejades i expressives, va dir-me que si l'acompanyava deixaria el fill a classe d'anglès i que podíem anar a prendre un cafè ràpid. I hi vaig accedir. Va ser un retrobament agradable. Ens vam dedicar a rescatar records de feia una eternitat i al final, quan ens vam acomiadar, va dir-me que tant de bo el seu fill tingués la sort de compartir equip amb 10 o 12 nenes com jo, que ell, haver-me tingut allà sense adonar-se'n llavors, li havia fet viure i veure la vida amb uns altres ulls. Vaig dir-li que era una reflexió tristíssima. També vaig viure fa temps l'orangutan de la cigarreta i la gorra al cap. Estava assegut en una parada d'autobús i el vaig reconèixer amb una nitidesa que em va semblar impossible. Feia una fila tan corrent que desgastava l'ànim. Deuria tenir 70 anys i em vaig tenir prou en un instant per veure com repassava la noia jove que tenia dret al seu davant. Em va venir una petita basca, però em vaig fer forta i vaig fer dues passes per interposar-me entre la noia i l'orangutan, fent de barrera, fins que va arribar l'autobús. Quan hi vaig pujar, em va tranquil·litzar que l'home s'hagués quedat a la parada. Un cop asseguda, em vaig descobrir un nerviosisme impropi, com el que sentim quan ens enfrontem a una pota muda, i em va fer una ràbia terrible adonar-me que encara duia de feia tants anys aquella tarda de futbol a dins com una estella. A la nena, deixeu-li que li passin a la nena. Que et menys tinguin de tan jove pot ser com aquell dors de la mà que toca l'interior del forn per treure-li la coca de iogurt i poma amb el rastre de la cremada ben visible mitja vida després i que mai s'esborra. Sovint em ve una imatge al cap, som totes nosaltres, després d'un entrenament, assegudes en rotllana i fent estiraments en un racó del camp. És tard, les 11 de la nit. No sé ben bé de què parlem. Hi ha la Paola, que pronuncia paraules catalanes amb un accent italià exagerat i que s'esforça per fer-nos gràcia. Jo me la miro embadalida, amb la boca entreoberta, i penso que no pot haver-hi res de més preciós al món. No hi ha res fora de lloc. No hi ha res llevat de nosaltres. Fa una fred descomunal i el vapor que desprèn cada un dels nostres cossos s'escapa i s'enfila a cel amunt. Soc tan feliç. Que bé acabar el conte i la setmana parlant de felicitat. No us sembla? Ja tenim tot plegat zero feliç, no? Com està el món? Vull dir que acabem un conte que parla de felicitat. Trobo que és molt encertat. Gràcies a en Francesc Duc Casanova a escriure aquesta història. Va, que arribem al final, que això vol dir que arriba a les dues, les notícies d'aquesta hora, i que nosaltres marxem de cap de setmana i que tornarem diumenge a partir de les 12 de la nit amb més històries compartides, amb més preguntes, amb més respostes i amb més ganes de dir-vos bona nit, sou aquí a la nit dels ignorants i el telèfon de sempre que ja sabeu perfectament. Així que moltes gràcies per ser-hi, per les vostres paraules i que descanseu i passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau.